Bé, la segona presentació anirà a càrrec de Sergi Nus. Sergi Nus és llicenciat en Ciències Ambientals i màster en Medi Ambient per la Universitat de Girona. Actualment està fent el doctorat també en Medi Ambient i Sostenibilitat, i concretament que és un tema que ha treballat també amb anterioritat. Ell ha treballat sobretot amb l'avaluació de les polítiques de sostenibilitat a les comarques de Girona. I no sé, hi ha una transferència. Vale.
Ja m'avisaràs tu.
Hi ha un acoblament, eh?
Que del temps.
Sí, ja t'avisaré. Ja. Doncs, com deia, ell ha treballat amb l'avaluació de polítiques locals de sostenibilitat, sobretot a les comarques de Girona, i, com deia, actualment està fent la tesi doctoral sobre economia urbana verda en el programa de doctorat de Ciències Ambientals i de Sostenibilitat. I, de fet, el que ens explicarà avui és una part també de la recerca que ha fet de polítiques ambientals i polítiques cap a la sostenibilitat en l'àmbit local.
Molt bé, merci, Rafael. Bé, bona tarda. Bueno, el títol de la meva presentació és una mica llarg i complicat, us reconec. Tot parteix de que la meva recerca de tesi doctoral és sobre economia verda a escala urbana en 6 ciutats de diferents països. Però a partir d'aquí, doncs, bueno, això tot, també pel el marc de la discussió del decreixement, que és un marc que cada cop està més present, doncs a mi això em fa reflexionar sobre aquest mateix concepte d'economia verda, i bueno, em sorgeixen altres inquietuds que es reflecteixen això, en aquest concepte de xarxa, de ciutats, d'autopoiesi, que són nous conceptes que crec que, bueno, que és interessant també comunicar. Llavors, jo el que us explicaré amb la meva presentació és bàsicament el que he fet durant aquesta recerca i una mica de discussió d'alguns dels resultats que he trobat i reflexions que em suggereix. Tot comença amb aquest objectiu genèric, no?, de dir, bueno, doncs, explorar el desenvolupament de les economies verdes urbanes a través de l'experiència d'un grup de 6 ciutats, i bé, ho treballarem una mica, tractarem amb aquestes quatre grans blocs. Un, aquest marc teòric general, després una mica d'àmbit d'estudi i el tipus de treball que he fet, els resultats i aquesta discussió que comentava. Llavors, agraeixo molt que en Giorgio ja hagi fet ja tota aquesta prèvia sobre què és el decreixement, sobre criticar l'economia verda fins i tot, perquè doncs, hi ha una discussió de que és una forma continuista o una forma de maquillatge de l'economia neoliberal actual. I jo és algo que no entraré a discutir, sinó que segueixo el discurs i faig servir el terme economia verda perquè és el marc de la meva recerca. Però sí que sóc molt conscient de que és en un context de decreixement en què, si hem de continuar amb l'expansió econòmica, doncs tampoc és possible. Llavors, bueno, una mica punt de partida de per què es parla d'això, no?, d'empolsar aquestes economies verdes urbanes, des d'un punt de vista més de marc teòric, doncs ve d'aquesta idea de que, doncs, potser al llarg de la història hem anat, les societats ens hem anat organitzant de manera d'estar en situacions, doncs, de més inestabilitat o més desordre, o situacions, doncs, més resilients, més estables. I, doncs, com dos petits moments històrics, doncs, un podria ser la ciutat medieval, que és un moment en, doncs, en què la gent s'organitza en gremis, hi ha més activitat, estan més protegits, etc. Però llavors, bueno, arriben crisis com la pesta, no?, per exemple, i tot això provoca una crisi en el sistema, de manera que perd aquesta resiliència, aquesta estabilitat, fins que arriba la revolució industrial, que torna a afavorir, doncs, una millora general de les condicions de vida de molta gent, però que arriba als seus límits, que són els que ens estem trobant nosaltres ara, que és l'accés al sobreconsum de recursos tan exagerat a nivell planetari, doncs, que ens porta a el que es diu ara aquesta crisi de les 3 E's, que és una crisi econòmica, ecològica i energètica, no?, i és en la qual ens trobem i que es retroalimenten entre elles, portant-nos cada cop a una situació com més crítica, no? Llavors, davant d'aquesta situació, doncs, els propers anys bàsicament són la decisió entre tots de o seguir pel camí que anem cap a un, jo el que dic, una ciutat crítica, no?, una crisi, una mena de crisi permanent, o a través d'esforços molt, molt intensos, com ja plantejava en Georgios, doncs, el que s'ha anat donant-li diferents noms, no? Ciutat sostenible, ciutat verda, ciutat resilient, ara parlen d'això de la Smart City, bueno, bueno, doncs jo aquí també faig la meva aportació, que és aquest concepte d'autopoiesi, que prové d'uns biòlegs evolucionistes dels anys 70, xilens, en Maturana i Varela, que defineixen l'autopoiesi com la capacitat biològica dels organismes d'aprendre i obtenir del seu entorn i de la seva herència els recursos i les habilitats per sobreviure i progressar. Bé, a mi m'agrada molt aquest concepte, bàsicament per dos motius. Un, perquè parla de capacitat com innata dels organismes d'observar el seu entorn i captar allò que necessiten per prosperar i el fet de que parla d'organisme viu, no? I llavors això em sembla que és una cosa que les societats, o sigui, a nivell, en aquest cas parlant de ciutats, ostres, són espais molt vius, però a la vegada sembla que ho hem anat com externalitzant tot cap al sistema econòmic que ens governa per sobre i ja no té capacitat de resposta. I bueno, doncs una mica aquesta idea de capacitat de resposta a una escala més reduïda a partir de conèixer el que té el seu entorn. És un concepte teòric, evidentment, però a mi m'inspira. Llavors, bé, això s'emmarca la recerca en el concepte aquest de l'economia verda, que l'ha definit Nacions Unides com una economia que és baixa en carboni, eficient en recursos i socialment inclusible, que és això que hi ha aquí sota, i a nivell europeu la definició de l'Estratègia Europea 2020, que diu que cal impulsar que la Unió Europea tingui un creixement al llarg de la dècada del 2010 al 2020, doncs, intel·ligent, sostenible i inclusiu. Bueno, doncs una mica el meu marc de treball parteix de que la Unió Europea, a través d'aquesta estratègia, adopta aquest concepte internacional de l'economia verda. A nivell europeu, aquesta estratègia defineix 5 grans objectius o 5 grans línies estratègiques, que és assolir que l'any 2020 doncs, s'hagi arribat a un 3% de la inversió del producte interior brut en recerca i desenvolupament, uns compromisos en clima i energia, que és reduir un 20% les emissions de diòxid de carboni, augmentar un 20% l'eficiència energètica de l'economia o de les societats europees i assolir un 20% d'energies renovables en el consum final. També arribar que un 75% de la població d'entre 20 i 65 anys doncs, tinguin un lloc de treball, reduir un 10% l'abandonament escolar i treure de la pobresa un 25% de la població. Bé, aquests eren els objectius que es marcava la Unió Europea com a estratègia pel 2020. Això s'ho plantejava el 2010-2011. Bueno, per això jo ara ja em faig aquesta pregunta, no? De si aquest paradigma ja està obsolet, perquè almenys el que és en el nostre cas, o en el cas de Grècia, doncs no s'assolirà això. Bueno, potser el 20-20-20 s'assoleix de forma indirecta perquè al reduir-se l'activitat econòmica s'estan reduint les emissions i el consum energètic. Bé, i llavors per què en l'àmbit de les ciutats? Doncs perquè cada cop es parla més de que els governs locals o les ciutats tindran un rol estratègic en aquests propers anys, cada cop és més important, per diversos motius. Ara ja un 50% de la població del món viu en ciutats i s'espera que pel 2050 sigui més del 70%. El 80% de les emissions de diòxid de carboni són originades per l'activitat de les ciutats. Les ciutats ja tenen més de 20 anys d'experiència en el que és la planificació de la sostenibilitat. Van començar amb això de les agendes 21 i encara que aquí potser la nostra percepció pugui ser una mica de fracàs de les agendes 21, en altres països encara s'ho creuen i encara ho impulsen. I que avui doncs, s'extén a l'àmbit de la reducció de les emissions del carboni en diferents tipus de campanyes com el Pacte dels Alcaldes, les ciutats neutres en carboni, les ciutats de carboni zero, etc. perquè les ciutats tenen, s'entén que tenen una major autonomia que la resta de nivells de l'administració i una major capacitat d'acció. Per tant, si tenen un pressupost i diuen, mira, doncs vull ficar el teulat del pavelló que sigui amb panells solars tèrmics i tal, doncs ho fan, saps? No han d'esperar que hi hagin 25.000 normatives i acords i no sé què, no? I perquè, a part, hi ha un capital social, una cosa que emergeix des de baix dels moviments socials que posa una agenda de l'ens local en temes de creixement i en temes de transició verda, podríem dir, no? Doncs els transition towns, el moviment slow food, el moviment slow cities, les monedes alternatives, els productes quilòmetre zero, tot això és una cosa que va emergint i que entra en l'agenda de les ciutats, com per exemple, molt concret a Girona, el tema dels menjadors escolars ecològics, no? És una moguda feta dels pares, associacions de pares, reclamant productes ecològics al menjador i al final ho organitzen i ho fan. I ara ja n'hi ha 7 o 8. Bueno, doncs així és com va emergint això, no? I bueno, un exemple també d'aquest rol estratègic és ja hi ha avui dia 4.000 governs locals implicats en la campanya del Pacte dels Alcaldes a nivell europeu, que és una campanya que adopta aquest objectiu 20-20-20 a escala municipal o a escala local. Per tant, hi ha una acció decidida dels ens locals per treballar en aquests temes. Bé, llavors, quines ciutats he estudiat? Com veieu, n'hi ha dues del nord d'Europa, Arendal, Noruega, i Turku, a Finlàndia, tres del sud d'Europa, Almada, Portugal, Girona, Catalunya, i Bologna, Itàlia, i Jerusalem, a Israel. Quatre de la Unió Europea, dues que no ho són, i entre elles, com podeu veure, ben diferents. Si ens mirem més en detall com són aquestes ciutats, veurem que són molt diferents. N'hi ha que van de 40.000 habitants a 760.000 habitants. De producte interior brut per càpita, que és a nivell del país, de 15.000 euros a Almada a 56.000 a Arendal, a Noruega. Què tenen en comú aquestes ciutats? Bueno, doncs tenen en comú que totes han tingut algun tipus, tenen algun tipus d'implicació en polítiques internacionals de canvi climàtic. El Pacte d'Alcaldes, que és el COM, Covenant of Mayors, en anglès, veus, ja n'hi ha quatre que hi participen, dues que no, que són les dues que no són de la Unió Europea, però aquestes dues, Jerusalem sí que participa en una campanya també internacional que es diu Cities for Climate Protection, mentre que Arendal, de Noruega, té un programa propi que es diu Climate Partners Network, en parlaré una mica, que també treballa en aquesta temàtica. Llavors, bueno, característiques dels últims anys, doncs hi veiem que hi ha algunes que han augmentat la desocupació, d'altres l'han rebaixat. En el cas particular de Girona hi ha hagut un salt, com tots sabem, molt important. I en termes d'emissions per càpita, doncs nivells molt diferents i fins i tot tendències diferents, no? N'hi ha alguns que encara estan creixent, com Arendal, i parteixen de 10 tones per habitant i any, que és un nivell bastant important, o per contra Jerusalem o Almada, no? Que estan a 5, no? I que són ja nivells potser una mica més dintre del que podríem començar a parlar de sostenibilitat, tot i que encara és molt, no? I situació econòmica del país doncs també molt variada. Llavors, quines activitats econòmiques hem estudiat? Jo el que he fet és, partint de tot aquest concepte, doncs he estudiat una sèrie d'activitats en l'àmbit de la lluita contra el canvi climàtic dintre d'aquest concepte de l'economia verda, val? I són 9 sectors econòmics dintre dels quals doncs, hi ha hagut un recull de 39 tipus d'activitats diferents. I el que he fet és mirar quines estan presents en aquestes ciutats, quines no, qui les porta a terme, si empreses públiques, empreses privades, si experiències conjuntes, etc. M'he anat a cadascuna d'aquestes ciutats durant una setmana i m'he entrevistat doncs, amb gent del sector públic, del sector privat, d'entitats cíviques, de la universitat, per veure una mica doncs, totes aquestes activitats, si s'estaven fent, si no, qui les feia, etc. etc. Llavors, començo a llegir els resultats poc a poc i bona lletra. Un primer tema que he mirat és quin marc de polítiques hi ha en relació al canvi climàtic, que és aquest bloc de més amunt. I dos aspectes que vull destacar és que
a nivell del que és legislació... perdoneu.
Aquestes columnes representen els diferents nivells de l'administració.
Des de l'N1 és l'Estat, el N2 la regió, l'N3 la província, l'L1 seria la comarca i l'L2 seria el municipi. Assimilant al nostre sistema, però partint del que hi ha altres països també. Per tant, on està tachat és que aquell nivell de l'administració no hi és. Com podeu veure, Portugal i Israel s'estalvien moltíssima administració perquè passen de l'Estat al municipi directament. No? Això és interessant perquè les ciutats negocien directament amb l'Estat. No hi ha tot d'intermediaris pel mig. No? Però bueno, no vol dir que jo hi estigui a favor o en contra, eh? Simplement coses que constato. De totes maneres, sobre el que anava a destacar a nivell de legislació, el que sí que m'ha sorprès a mi és que tots els països tenen normativa estatal en temes de canvi climàtic, però és normativa sectorial. Cap d'aquests països té una llei del canvi climàtic. I és una cosa que dius, ostres, potser que siguent un tema que cada vegada és més important i que influeix i que hi ha polítiques europees que marquen un desenvolupament de tot el país en aquest sector, doncs encara és un tema que no existeix a cap d'aquests països. Només Finlàndia, i per això està marcat el primer, doncs està discutint una llei del canvi climàtic, però de moment no tira endavant. I llavors, si ens anem a l'altre extrem, que és l'ens local, només hi ha legislació que obligui a fer polítiques de canvi climàtic a escala local a Noruega. En la resta de països doncs, és una acció voluntària, tal com és aquí. I en el cas de Noruega, doncs, des de fa 2 anys s'ha creat una normativa que obliga els ajuntaments a fer plans de climate neutral, és, bueno, no, que perquè siguin neutres en carboni. Per tant, de manera que si no si estan obligats a fer tota una planificació per minimitzar les seves emissions i si no ho assoleixen han de comprar doncs, aquests crèdits d'emissió internacionals per compensar les emissions que ells no redueixen. Bueno. I després, l'altre que volia que veiéssiu és que més o menys a tot arreu doncs, ja hi ha objectius tant a tots els nivells de les escales d'administració com hi ha plans i estratègies en marxa. Però bueno, sense el marc legal necessari. Llavors, en quant a l'economia verda en si mateix, doncs, una cosa que s'observa és que la primera columna parla de si aquests països i les diferents administracions tenen algun tipus d'informe que parli de quin és l'impacte de l'economia verda. Bueno, doncs veiem que el que hi ha més o menys és que a escala estatal comença a ser una cosa més o menys normal, que hi hagi algun document a escala de tot l'Estat que parli de la importància de l'economia verda, però a escales inferiors doncs ja no és tan comú. A Itàlia hi ha alguna cosa a escala regional, a Finlàndia a escala provincial, a Catalunya també hi és, de fet és un dels més antics, doncs també a escala regional, tot i que és parcial, no assoleix tot el que podríem parlar d'economia verda, però es fa. Llavors, a escala municipal o a escala més petita no hi ha res. Segon, en quant a legislació, seria una mica el semblant que abans, hi ha coses parcials, però no hi ha legislació genèrica a nivell del país sobre l'economia verda, excepte Espanya, que té una llei de l'economia sostenible, que em sembla que el mateix dia que la van aprovar va quedar en un calaix, o sigui que molt sostenible no era. Per tant, allà està, però és l'únic exemple que tenim de normativa genèrica. I en quant a estratègies, doncs veiem que sí que hi ha diferents estratègies a diferents nivells de l'administració, però de nou, quan parlem a una escala menor o una escala de ciutat, només hem vist que a Noruega, la ciutat d'Arendal, té el que podríem equiparar a una estratègia local d'economia verda. Per tant, si tot aquest tema de l'economia verda, que tant se'n parla i que tant es ven, té aquest poc seguiment a la pràctica, doncs de moment encara hi ha una distància entre el discurs i l'acció. Llavors, en quant a l'assoliment dels objectius d'aquesta estratègia europea 2020, vaig demanar algun representant de cadascun dels ajuntaments que em digués què li semblava, com estaria la ciutat respecte a aquells objectius l'any 2020, i com veieu, els que em diuen que creuen que ho assoliran són els finlandesos i els noruecs. Els que estan entre el 90 i el 100% en cadascun dels objectius. A Israel, més o menys, creuen que ho podran assolir, però els que he marcat en aquest color vermell, vale, són Portugal, Espanya i parcialment Itàlia, que diuen o que molts d'aquests objectius no els assoliran, o fins i tot, en el cas de Girona, em deien, en el que és la pobresa, no anirem a menys pobresa, sinó que anirem a més. Bueno, doncs una mica es constata aquesta sensació de que aquesta estratègia europea està caient una mica pel seu propi pes, no? Però allà està. Com anem de temps? Vale. Bueno, aquesta és una altra temàtica que he plantejat als ajuntaments, que és, bueno, tots aquests municipis estan implicats en la lluita contra el canvi climàtic i veure quin tipus de inventaris han fet a nivell local i quin tipus de política local tenen per la lluita contra el canvi climàtic. Val? Aquí seria el que diem els plans d'acció d'energia sostenible lligats al pacte d'alcaldes, en altres llocs és una mica diferent. Però si ens parem a mirar a la part de dalt quan s'han començat aquests plans i com estan, veiem que bàsicament l'única ciutat que té realment una història de lluita contra el canvi climàtic és aquesta de Finlàndia, Turku, que ja ha fet el seu inventari d'emissions, o sigui, sap quantes emissions de CO2 hi ha a la ciutat, ha adoptat un objectiu, ha decidit reduirem tant per un any tant, ha elaborat un pla d'acció, l'ha implementat, l'ha monitoritzat i està en una segona fase, perquè com veieu el primer cop que ho va fer va ser el 1997 i ara ja està en una segona fase, que és aquesta d'incorporació a aquest projecte europeu, que és el que en diem el pacte d'alcaldes, i que per això la ciutat de Turku ja es planteja que el 2020 volen haver reduït un 30% les emissions de l'any 1990. Bueno, la resta de ciutats doncs tenen coses en marxa, però encara diguem que no han assolit el mateix nivell de trajectòria que la ciutat de Turku. Això a mi per què em serveix? Doncs per entendre que, tot i que aquestes són ciutats capdavanteres, realment la trajectòria en aquesta temàtica encara és molt curta. Llavors, pel que fa a l'inventari d'emissions en si mateix, dos aspectes que crec que és interessant que tothom conegui, val? Que és que quan una ciutat decideix lluitar contra el canvi climàtic, es troba que realment el que fa, les emissions que es deriven de l'activitat municipal de l'Ajuntament i dels serveis municipals, normalment està entre el 3 i el 5%. Per tant, si vol reduir de totes les emissions de la ciutat, estableix un objectiu del 20% de reducció, en realitat la seva capacitat d'acció és d'un 5%. Per tant, és molt petit el que pot fer amb la seva acció directa. I en conseqüència, que la major part de l'acció de la lluita contra el canvi climàtic a escala local depèn d'incorporar els ciutadans, els comerços, les activitats econòmiques i sobretot doncs, també de regular el trànsit. I per això després us marco en aquestes columnes vermelles quins són els sectors més rellevants, que són el sector residencial, el sector comercial i el transport privat, que entre els tres sumen normalment doncs, de l'ordre del 75% de les emissions d'un municipi. Què vull dir? Doncs amb això, de nou, aquest discurs del decreixement, jo crec que pren força de dir ei, això és una cosa que implica a tothom, val? No és una cosa que està en mans de la ciutadania i de l'Ajuntament reduir les emissions, sinó que passa per un replantejament dels nostres estils de vida, perquè si el 75% de les emissions estan en el que anem a comprar o en la nostra forma de consumir energia a casa o de transportar-nos, doncs aquí hi ha molta feina a fer. Bueno, llavors, respecte a el que són pròpiament les activitats que intentàvem veure si eren o no hi eren present, una primera conclusió és que almenys el 50% d'aquests 39 sectors d'activitat estaven presents a totes les ciutats. D'acord? Cosa que, bueno, que podríem dir que és un senyal més o menys positiu, no? De dir, mira, doncs, a tot arreu hi ha alguna cosa que s'està fent en la lluita contra el canvi climàtic, no? Des d'energies renovables a transport públic o a reciclatge, etc. Bueno, llavors, quines apareixen com a activitats més freqüents a les ciutats que hem visitat? Energies renovables, sorprenentment els vehicles elèctrics i híbrids, ja ho comentarem, el transport públic, control de la pol·lució, la il·luminació eficient al carrer i als edificis, l'aigua i els residus, la digestió de residus, el reciclatge i la producció orgànica. Com veieu, quasi tots aquests sectors són sectors tradicionals de la gestió municipal, no? O sigui, els únics d'aquí que podries dir que són una mica novedosos és el tema dels vehicles elèctrics i híbrids i el de la producció orgànica. Amb el primer, bàsicament, el que he vist és que en alguna d'aquestes ciutats doncs, ja han desplegat una xarxa de punts de recàrrega de vehicles elèctrics o que han comprat algun vehicle en la flota municipal, i amb la producció orgànica doncs, que hi ha experiències més aviat d'iniciativa privada, però el que és pròpiament programes des de l'ens local perquè hi hagi una expansió de l'agricultura orgànica, doncs, ecològica, doncs encara és molt incipient. Bueno, això què vull dir? Ara passem a l'altra part. No? Els sectors menys freqüents. Compartir cotxe, el que es diuen cradle to cradle, que vol dir circuits productius de tancats, no? Que és que tota una activitat industrial, els recursos surten d'aquell mateix lloc i fins i tot es reciclen pràcticament en aquell mateix lloc. I ara us ensenyaré un parell d'exemples. Cases solars passives, responsabilitat del sector industrial i comercial, com es diu, responsabilitat social corporativa, o altres com l'agroforestry, la silvicultura alimentària també, no? Però amb això què em sembla important destacar? Doncs, ostres, precisament sectors que podrien ser els més transformadors de cares a una rebaixa important de les emissions d'efecte hivernacle a nivell urbà, del consum energètic i d'anar cap a un plantejament de decreixement, encara són molt, molt mínimes, no? Compartir cotxe pràcticament és inexistent. L'únic que he trobat és aquí a Girona l'Edit i a Itàlia, a Bolonya, que sí que tenen un servei de lloguer de cotxes compartits, però res més, no? O amb cases solars passives. Ostres, la normativa perquè es crea cases solars passives és molt limitada. A Bolonya, que és el cas més interessant a nivell de temes urbanístics i residencials, tenen una normativa que obliga molts edificis a incorporar elements d'energies renovables més enllà del que estableix les normatives estatals i regionals. Però bueno, tampoc parlem de cases solars passives, parlem de cases amb un cert grau d'energies renovables. Per tant, la cosa encara està molt al principi. Per posar alguns exemples, no? Abans us parlava d'això del cradle to cradle. Doncs bueno, això sí que és molt inspirador, aquest model o aquest cas de Finlàndia, que és una empresa privada que per si sola està creant el que es diu un ecosistema industrial o un sistema d'indústries en simbiosis. Val? Que és una indústria que es dedica a la instal·lació de parcs eòlics marins. Per tant, tenen uns vaixells gegants que transporten aquests màstils de parcs eòlics, de molins eòlics marins, i els instal·len per allà al Mar del Nord. Llavors, per normatives que ja ara estan cada cop més restringits a Finlàndia i a nivell europeu, però també perquè veuen que els carburants cada cop són més cars, han vist que tenen necessitat de buscar alternatives al carburant que fan servir, al dièsel que fan servir pels vaixells. Bueno, doncs han decidit produir-se ells. I el que fan és crear una planta de biogàs que serveix per digerir residus orgànics procedents de recollides urbanes, i amb això en fan electricitat i calor, i amb part d'aquesta calor la deriven a un sistema de piscines amb les quals, per un costat, en unes piscines hi crien peixos i, a la vegada, part de l'energia la deriven a uns hivernacles on fan créixer vegetació per alimentar aquests peixos. I llavors, part d'aquesta... fan créixer els seus peixos i llavors el peix en si, es veu que un 30% del peix és oli. Per tant, agafen, processen el peix, una part, no sé si el comercialitzen com a aliment, una part se'n torna a digestió i una part l'incorporen al seu carburant. I acaben tenint tot això, un circuit tancat de la pròpia indústria perquè els seus vaixells, en qüestió d'un cert temps, doncs, cada cop necessitin comprar menys dièsel de petroleres internacionals i puguin abastir-se amb el seu propi producte, a part de que venen energia, produeixen peix, alimenten el seu peix amb les seves, etc. etc. Bueno, doncs a mi em sembla un exemple molt interessant. Després, un altre cas que em va semblar molt bo, en aquest sentit, és una política de l'Ajuntament d'Almada, que és un, dintre del seu pla urbanístic, del seu nou pla general, han decidit que els diferents zones a desenvolupar urbanísticament hauran de passar primer una avaluació en funció de l'aptitud energètica. Per tant, analitzen en funció de doncs, la distància que està aquell nou barri residencial dels serveis de transport públic, de les escoles, dels centres mèdics, de l'orientació que podran tenir els edificis i la quantitat d'irradiació que podran rebre, l'efecte de ventilació, el pendent, o sigui, tota una sèrie de paràmetres urbanístics i de gestió urbana que els permeten dir quin és el lloc del municipi més idoni per créixer. Per tant, si han de continuar avançant en el que és expandir el municipi, saber on ho faran d'una manera més eficient energèticament i generant el mínim impacte en quant a augment d'emissions d'efecte hivernacle. Bueno, un exemple interessant sorgit d'un d'aquests municipis. Després, a Noruega, aquest cas que us comentava de les Climate Partners, no? Que és una xarxa de socis a favor de la neutralitat en carboni, per dir-ho així, no? Que és una fórmula d'això responsabilitat social corporativa en què des de l'Ajuntament s'impulsa que empreses i organitzacions de tot el municipi formin part d'aquesta mena d'aliança i adopten conjuntament una metodologia perquè cada any cadascun dels membres s'estableixi uns objectius de reducció d'emissions d'efecte hivernacle i que la part que no arriben a reduir amb les accions que han previst la compensen en projectes internacionals. De manera que potser ells no hauran reduït del tot el 10% de consum energètic que volien, hauran arribat a un 8%, però un 2% restant ho aplicaran en forma de finançament o un projecte de reciclatge a un país en desenvolupament. No és la solució, però a mi em sembla que és una bona fórmula perquè a escala local es comenci a implicar no només l'ens públic, sinó altres organitzacions que estan al municipi en la lluita contra el canvi climàtic d'una forma molt concreta. I per últim, com a cas a mostrar, és aquest de Jerusalem, que és el Green Pilgrim City, que ells, tots coneixeu el conflicte àrab-israelí d'Israel i Palestina, i a Jerusalem, precisament, hi ha Jerusalem Est, que ja és dintre de la part de territori palestí. I hi ha una zona de conflicte permanent, no armat necessàriament, però sí de conflicte a nivell d'administració, d'infraestructures, de gestió d'aigües residuals, etc., que afecta una vall que va des de Jerusalem fins al Mar Mort. L'Ajuntament de Jerusalem està impulsant tot un projecte de cooperació àrab-israelí per tal que tota aquesta conca es restauri amb infraestructures de depuració d'aigües i incorpori tota una sèrie d'infraestructures també d'ecoturisme, perquè tot això és un recorregut de peregrinatge històric de l'època de Jesucrist, teòricament, per anar des de Jerusalem al Mar Mort o al revés. Per tant, com que és un àmbit que, a més, és compartit per diferents religions, doncs hi ha l'opció de a través d'un peregrinatge, o sigui, d'un turisme de peregrins que existeix i que és molt potent, transformar-lo en una forma de desenvolupament ecoturístic i de lluita contra problemàtiques ambientals. Bueno, són quatre casos que em semblen molt interessants. Com anem? Ah, vale, per això. Vale, perfecte. Vale, no, dic perquè encara em queda alguna cosa. Bueno, llavors, després d'explicar-vos aquests quatre casos, comentar una altra qüestió que vaig intentar estudiar amb la recerca és demanar a la gent amb qui m'entrevistava com percebien les activitats de lluita contra el canvi climàtic que es feien a la ciutat, val? Que les valoressin del 0 al 10 en diferents sectors, en subministre d'energia, eficiència energètica, transport, edificis, indústria, aigua i residus, àrees verdes i natura, riscos naturals, alimentació i comerç local. Bueno, llavors he fet una mitjana de les respostes que em donaven els diferents entrevistats i una primera cosa que veig amb els resultats és que, si us fixeu, aquest gran bloc d'aquestes tres ciutats a la dreta, en canvi, aquest altre bloc de ciutats a l'esquerra, diferencia allà on la majoria de les respostes són per sobre de 5, per 5 o més amunt, i en canvi les tres ciutats de l'esquerra són les úniques on hi ha respostes de 5 o menys. Casualment, o no, les tres ciutats amb renda per càpita més elevada, més desenvolupades i, bueno, doncs més riques, en aquest cas, són aquelles on la percepció de l'acció de la ciutat respecte a diferents temes de canvi climàtic és més bona. I, en canvi, a les tres ciutats on, doncs dels països amb menor renda per càpita, en aquest cas, coincideix que són els tres que estan en valors inferiors. I, en particular, doncs les dues ciutats en països realment amb crisi molt forta, com és Espanya i Portugal, en aquest cas, doncs mostren resultats pitjors que les altres tres. Després, els quadres verds indiquen tres sectors comuns a totes les ciutats amb valoració positiva, que són aigua i residus, àrees verdes i natura i riscos naturals. Bueno, doncs a mi em sembla interessant mostrar que en allò que en la ciutat ja té experiència, perquè la trajectòria de les ciutats en treballar aquests temes és dels anys 70, la percepció és bona. Es veu que hi ha esforç o que hi ha un cert treball, doncs, per tenir aigua neta, per depurar les aigües, perquè hi hagi un cert reciclatge dels residus, perquè hi hagi parcs a la ciutat, etc. En canvi, amb altres sectors que potser són més nous, doncs, bueno, la percepció varia molt més entre ciutats, perquè potser que algú tingui experiència, alguna que no. Curiosament, a les tres ciutats riques, direm, és on es valora positivament el subministre d'energia. I curiosament, són en tres països on realment tenen molta energia hidroelèctrica o tenen disponibilitat de fonts locals de producció d'energia, mentre que les altres no. Després, un altre aspecte que per mi és important és quins són els sectors que tenen més mala propaganda, diríem. El sector dels edificis i el sector del comerç. Bueno, està claríssim, pel que hem vist abans, que aquests eren dos dels sectors més importants en la lluita contra el canvi climàtic. Precisament són dos dels que tenen una valoració pitjor en quant a l'acció que es fa per mitigar o reduir les emissions derivades, doncs, de la construcció d'edificis i de l'ús de l'energia en un edifici o de la forma que tenen de tractar els temes de lluita contra el canvi climàtic a nivell comercial. Bueno, a tot arreu és una cosa que es valora negativament, excepte a Bolonya, com us deia. A Bolonya, no només aquest programa que té la ciutat que augmenta les exigències que té el país en quant a requeriments de sostenibilitat dels edificis, sinó que, a més, és que fan polítiques molt actives tant d'habitatge social, de l'ordre de 500 habitatges a l'any que es construeixen d'habitatge públic de finalitat social, i tenen un parc de més del 10% de tota la ciutat com a habitatge públic. Però, a part, estan implementant nous programes en l'àmbit del cohousing, per exemple, no? Promoguts des de l'Ajuntament a través de programes europeus. Doncs, no sé si coneixeu el cohousing, però són aquests projectes en què diverses famílies comparteixen un edifici, però viuen cadascú en la seva estança, però tenen alguns serveis comuns, ja sigui des d'una sala de màquines amb les rentadores, a una sala de jocs, o sigui arribar a compartir un cotxe. També podria ser una fórmula. Bueno, doncs, gràcies potser a que són una mica actius des d'aquesta ciutat amb aquests temes, hi havia una percepció positiva. I pel que fa al transport públic, també em sembla sorprenent que les dues ciutats on hi ha una valoració positiva del sector dels transports són Jerusalem i Almada, que precisament són de totes aquestes ciutats les dues que tenen un sistema de tramvia. O sigui, és cert, i amb això, doncs, dintre de totes aquestes discussions, el tramvia és un sistema que és car d'implementar, però és un sistema que aporta una millora de l'envelliment del conjunt de la ciutat, que fa que la sensació de qualitat urbana millori en general. Llavors, bueno, curiosament, dues ciutats que tenen tramvia, hi ha una valoració positiva de com està la situació a nivell de transports. Bueno, i això era res, només una nota de broma, per dir, curiosament, Jerusalem, que és una ciutat que està en un país que en aquests moments està creixent econòmicament de mala manera, de l'ordre del 5% anual, hi ha coses que sembla que es valoren positivament molt ràpid, i en canvi Girona, tot i que és per com estan ordenades les activitats, puja i després baixa. Bueno, llavors, també vaig demanar al representant municipal que em digués com veia la cooperació en temes de canvi climàtic de les diferents administracions i els diferents agents socials. Bàsicament, aquí només dir que un altre cop es produeixen aquests dos blocs, vale? Però en aquest cas diríem que Jerusalem entra en el bloc de les ciutats riques perquè les percepcions són en general més positives, mentre que Girona i Almada les percepcions són més aviat negatives, de la cooperació entre nivells d'administració i actors socials en la lluita contra el canvi climàtic, i que en particular aquestes línies vermelles que ens marquen que on almenys més o menys tothom diu que hi ha una cooperació positiva és entre ens locals. Bueno, aquest és jo crec que és un bon senyal saber que els ens locals entre ells cooperen en aquests temes de lluita contra el canvi climàtic. Bueno, això ja podem. No, i d'aquí el punt interessant és Jerusalem, que com veieu és l'únic que mostra un resultat realment alt pel que fa a la col·laboració ciutadana. I això sí que em sembla que és un cas interessant perquè potser és per la cultura jueva, però allà hi ha una tradició de desenvolupament comunitari molt fort que fa que des de fa molts anys tinguin programes a nivell de barris, doncs, de creació de jardins i horts col·lectius, de planificació urbanística a escala de barri, de programes de voluntariat i de reciclatge a escala de barri. Llavors, curiosament, allà on hi ha activitat i tradició amb el desenvolupament comunitari hi ha una bona relació de la ciutat amb el ciutadà. Bueno, algo que podem aprendre. Bueno, ja acabo. Finalment, com a reflexions finals que jo em faig després de fer aquesta recerca, per un costat hi ha que trobo que la ciutat, de moment, o sigui, fins ara la ciutat ha treballat molt com a ella mateixa a escala del país i a escala del món. És a dir, en aquests moments hi ha ciutats com Barcelona que segurament es relacionen més amb París o amb Madrid o amb València o amb Espanya o amb Catalunya que no amb el seu territori. I per això, per mi una reflexió important és parlar de que les ciutats haurien de treballar molt més amb la seva regió. I això va per exemple, per Girona mateix, que Girona ciutat, o sigui, les ciutats de la província de Girona ocupen pràcticament poc més del 3% del territori,
però en canvi acumulen com el 30% o el 40% del producte interior brut, mentre que la resta del territori són municipis de menys de 1.000 habitants, vora un 60%, i en canvi tenen un nivell d'ingressos que potser és del 10%. Per tant, mentre hi hagi aquestes disparitats o les ciutats es mirin només a si mateixes o a altres ciutats, diguem, la lluita contra el canvi climàtic a mi també em sembla, o parlar de decreixement seguirà sent una fal·làcia, perquè la ciutat necessita el seu territori per treballar aquests temes, i a l'inrevés, el territori necessita que la ciutat el tingui en compte. No? Un segon element que a mi m'ha agradat molt identificar és aquest cicle de recursos sinèrgics que es pot produir entre l'aigua, el menjar, els residus i l'energia. Aquest cas que hem vist a Finlàndia, que l'impulsa una empresa privada per interessos propis, és algo que també es podria treballar a escala municipal. Per què? Doncs necessitem aigua potable i aigua depurada de manera indefinida. Són dues necessitats per fer funcionar una ciutat bàsiques. Però és que per obtenir l'energia per fer funcionar aquestes instal·lacions, doncs millor si és energia produïda a escala local. Doncs aquesta energia es pot extreure o bé dels residus o bé, quan parlo d'aliments, de residus alimentaris. Val? Però és que a part, l'aigua pot ser una font de producció de més aliments, tant amb hortes com les que tenim aquí, però també amb infraestructures d'hivernacles amb piscicultura, amb aquacultura. No? Per tant, que hi ha un cicle que es podria treballar molt més, però que en aquests moments l'administració tendeix a veure-ho en peces separades. Val? O sigui, per un costat té una planta potabilitzadora, per un altre lloc té una planta de producció de, no sé, una central de cogeneració, els aliments doncs, no tenen res a veure amb el que es fa a nivell municipal. Aquesta és una mica la visió que tenim ara. Jo crec que si volem parlar d'una ciutat més o menys resilient, aquests quatre recursos són bàsics perquè a nivell comunitari es pugui anar tirant endavant, no? Més enllà del que un pugui fer pel seu propi compte. Llavors, un altre element és el que jo dic un clúster de coneixement i d'economia verda a escala local, que és crear les institucions a escala municipal o a escala regional perquè hi hagi el necessari diàleg entre diferents actors sobre temes de sostenibilitat. Per portar-ho a lo molt concret, doncs necessitem, per exemple, aquest model de les organitzacions neutres en carboni. Ostres, és una bona manera de crear una discussió a escala local de tu què pots fer i jo què puc fer. Evidentment, això ha d'anar acompanyat de saber quin pot ser l'impacte del canvi climàtic, perquè jo el que m'he trobat és que cap d'aquestes ciutats té estudiat com li pot afectar el canvi climàtic. Bueno, doncs això, la millor manera d'implicar els que poden fer alguna cosa és que sapiguem bé com ens afectarà. Bueno, per això tenim universitats. No? Jo potser això ho dic perquè tinc la impressió que potser es podria fer més, no? en aquest sentit. Després, tenir un sistema per tal que les emissions de carboni es compensin però a escala local. Per exemple, les empreses que no poden reduir tant com seria desitjable, doncs que dediquin una part dels seus diners a projectes que es puguin fer en el territori que també serveixin per reduir les emissions d'efecte hivernacle. I això en conjunt doncs poder-ho considerar un sistema d'innovació local. Per tant, que hi hagi aquí com la universitat, que coneguent una mica quines són les necessitats, els escenaris en els quals hem de treballar en el futur, doncs es pugui orientar l'activitat de recerca i l'activitat d'innovació cap a aquestes activitats. Bueno, tot això jo ho ajunto en una sèrie d'eixos que per mi són algunes de les coses que fan falta per parlar de sostenibilitat o d'això d'una economia sostenible, i quan jo dic una economia sostenible vull dir una economia que pugui continuar existint, que no desapareixi per col·lapse, que em sembla que és on estem. Però, bueno, primer, el que hem dit, avaluar l'impacte del canvi climàtic, crear les institucions, el Green Governance Muscle és crear l'espai, els espais de deliberació sobre aquestes temàtiques.
això treballar-ho conjuntament amb les universitats perquè hi hagi la innovació necessària. Que l'administració, sobretot l'administració pública, faci compres públiques verdes i socials. Ostres, encara hi ha molt per fer en aquest recorregut, no? Circuits econòmics curts, com ja hem dit abans, a competir des de la cooperació, fer servir tot el que és aprofitar el calor, que abans potser no s'ha entès, però totes les nostres instal·lacions de producció d'energia basades en generar calor, o sigui, en cremar alguna cosa, ja sigui una planta de biomassa o una incineradora o una central de biogàs, produeixen electricitat, però és que produeixen moltíssima calor i tota aquesta calor normalment no s'aprofita. Doncs, per això dic Heat Smart, que s'aprofiti aquesta calor, que sigui un element estratègic de sostenibilitat, perquè si ens hem de continuar escalfant amb gas procedent d'Algèria, doncs ho tenim una mica malament. I un element molt particular, que és l'habitatge assequible. I jo em sembla que aquest és una de les grans lacres de la crisi nostra, és els preus tan exorbitants de l'habitatge que han fet que ara som tots pobres. En el fons, ara, per tots nosaltres fer el pas a fer un estil de vida més sostenible és molt difícil, perquè molts estem tan lligats per l'habitatge, per el que ens costa tenir una vivenda, que doncs anar a consumir ecològic o comprar-te un vehicle elèctric o fer un canvi de patrons de consum és realment molt difícil. I jo això crec que altres països que amb això han sigut més restrictius, doncs segurament ha quedat una mica més d'espai per la iniciativa pròpia a l'hora de fer canvis. Llavors, això que és un plantejament una mica filosòfic, simplement, i ara no us espanteu, dic que jo això he trobat coses a cadascuna d'aquestes ciutats que d'alguna manera ho reflecteixen. Val? No, exacte. Això no tinc temps d'explicar, ni ho vull explicar, simplement perquè veieu que no és només una menjada de coco meva, sinó que hi han coses que m'inspiren i que pot ser, doncs que espero que també us serveixi a vosaltres per pensar-hi. Ja està. Merci.
Molt bé, gràcies, Sergi. Tenim també una estona per si hi ha preguntes, demanar algun aclariment o fer alguna intervenció sobre els temes que ha plantejat en Sergi.
Massa teca, no? És el problema de fer pujar un doctorant.
Bé, jo tinc una pregunta, si cas, només una, perquè després ja farem el descans. Amb aquesta última diapositiva, que no, evidentment no ens has pogut explicar, jo entenc que hi havia exemples dels diferents llocs en cadascuna d'aquests àmbits que creus que són rellevants per avançar en aquestes qüestions. No? Llavors, el que et volia preguntar és si ens pots dir, en el cas de Girona, per exemple, que alguna experiència rellevant que no hi és, però que sí que hi és a altres llocs, per tant, és factible, i que tu creus que seria interessant
adoptar.
La que més. Sí, o la que més.
Jo crec que la que... Sí, perdó. Que una que és molt fàcil d'adoptar i que segurament seria fàcil també que tingués suport des de fora, diguem, és el tema de l'Aliança pel Clima. Perquè és crear una xarxa que pot ser coordinada per l'Ajuntament, però amb el suport de la universitat, per tal que empreses i organitzacions de l'àmbit de Girona i de l'àmbit de la regió, de la provincial, assumeixin objectius de lluita contra el canvi climàtic que, d'alguna manera, els ajudin a posicionar-se en el territori com gent que treballa per aquest tema. I perquè no es basen en una metodologia molt complicada, però en canvi és una manera d'implicar gent, de portar gent cap a aquest terreny. Jo crec que aquesta és una iniciativa que podria estar molt bé. I només per parlar del cas d'aquest de Noruega, vaig anar a entrevistar una cadena d'hotels que participaven d'aquesta xarxa i el noi que dirigia l'hotel
va dir que, bueno, quan jo vaig començar, el fet d'haver-me incorporat a aquesta xarxa em va donar un prestigi a nivell de tot el que és la cadena d'hotels en la qual sóc treballador, de manera que ara em fan anar arreu a explicar-ho, tota la cadena d'hotels ja s'ha plantejat incorporar-se en aquest programa, per tant, que d'una cosa d'una experiència local d'una ciutat, ara ja hi ha tota una experiència a nivell de tot un país, i que han creat productes nous, com per exemple el que ells en diuen les conferències verdes, que és que tothom que vol anar demanant a aquell hotel per el reserva per fer una conferència, doncs participa d'una conferència que tot els serveis que necessita són serveis amb certificació ecològica, basats en la minimització, per exemple, s'organitza tot el que és el transport per minimitzar vols, per organitzar cotxes compartits, per tecnologies de baix consum energètic, alimentació amb productes ecològics, etc etc. No? Llavors, bueno, és interessant perquè ells fan una conferència, però en el fons estan influint en tot un mercat molt més gran. I bueno, penso que és un camí interessant perquè el fet de fer-hi entrar gent pot canviar el que fan, com ho fan en aquella empresa, però també arribar més enllà. Això, evidentment, en el marc també de que tots segueixen volent créixer econòmicament, però bueno, això és un altre tema.
Montse?
Gràcies. Digerir un poc estona és complicat. Només hi tinc un dubte en com s'implica ben bé la ciutadania amb tot això que és un canvi de model i que tu estudies molt clarament els governs a diferents nivells, en un moment en els governs tenen una certa credibilitat dubtosa o en aquest moment una reputació, en el cas més pròxim, més frapant, no conec els altres casos més internacionals, on segurament en aquest proper procés la ciutadania, és a dir, cadascun dels individus hi tindrà un paper molt rellevant en fer possible o no aquest canvi i no esperar que només vingui d'una llei que dirà que hem de canviar.
Bueno, la veritat és que amb això he de dir que totes aquestes ciutats coixejaven en el que és els projectes, la participació pública, excepte Jerusalem, que realment a mi em va sorprendre molt positivament la tradició que tenen d'això, per posar un cas concret, doncs cada districte de la ciutat té un arquitecte derivat, o sigui que depèn de l'Ajuntament, però que treballa en el districte i que juntament amb la gent del barri fan processos de planificació i desenvolupament urbanístic del barri, per tant determinen el que recollirà el pla general, es determina des d'un procés continu. No és allò, ah, i ara ens reunim i ho farem i després ja us direm què. No, està allà destinat per això. I gràcies a això la gent, clar, va al centre cívic no només a fer classes de ioga i de música, no, van allà a fer desenvolupament comunitari. Perquè partint d'aquí, de si ens són nostres, doncs aquests propers anys estaria bé fer, doncs, incorporar, doncs, no sé, programes de recollida selectiva. I bueno, amb això, tot i que aquí ja ho tenim molt avançat, allà és molt nou. I doncs, els primers barris que estan siguent pioners en fer recollida selectiva orgànica a Jerusalem és fruit d'aquests processos. O una cosa que és molt interessant, que és el tema dels community gardens, que és els jardins comunitaris, que és algo que nosaltres aquí fa 4 dies s'ha aprovat una moció a l'Ajuntament perquè tot el que són els erms i solars buits de Girona es puguin destinar a hortes o a jardí comunitari, allà ja fa anys que existeix. Per què? Bueno, doncs perquè hi ha aquesta tradició d'implicació ciutadana. Bueno, a mi em sembla que aquest és un camí molt interessant a seguir, no? Però potser parteix d'una visió cultural molt diferent, no? Potser és algo que té a veure amb la religió, en aquest cas, no sé. Hauríem de veure si aquí l'administració local estaria oberta, doncs, a començar a crear aquesta mena d'espais de deliberació i de treball, de cedir part del seu terreny, no?
Has parlat del tema del transport, i parlaves, jo crec, només del tema del transport públic i del compartir vehicle, diguéssim. No en cap moment crec que has parlat del tema de la reducció de la mobilitat obligada amb sistemes convencionals de cotxe i amb l'alternativa del recorregut a peu o del tema de la bicicleta i la motocicleta, alguna cosa. I l'altre tema que crec que està bé, bueno, que has tocat, és el teu sistema de població a partir de les sensacions, de les opinions de la gent, no? Jo crec que això, bueno, pot estar molt bé i que és bastant... que ho has treballat molt i tens aquesta experiència del contacte directe, però trobo a faltar una mica una cosa d'alguna manera més mesurable, en el sentit no només de percepció, sinó d'avaluació amb dades, diguéssim, no? Perquè, o sigui, hi ha algun sistema, o coneix algun sistema, a través de la reducció dels consums energètics, d'aigua, de residus i més, que vagin recolzant aquests valors que tens?
Està bé. Bé, és interessant aquesta pregunta que fas. Primer començaré per la segona part. En paral·lel a tota aquesta recerca, però que aquí no està volcat, he fet un recull d'indicadors ambientals de sostenibilitat urbana. De totes aquestes ciutats, amb registre històric... Bueno, el que m'he trobat és que ha sigut difícil recol·lectar aquests indicadors. O sigui, certament, torno a dir, tot i que són ciutats que estan implicades i que tenen compromís i tenen tècnics treballant-hi, l'única que m'he trobat, les dues que m'he trobat que tenien més o menys un sistema d'indicadors era Girona i Bolonya. La resta no el tenien. I bueno, les dades que m'han pogut proporcionar doncs són limitades. Aquelles que sí que tenen més tradició amb el que és la lluita contra el canvi climàtic, com per exemple Turku, sí que tenia un registre històric d'emissions per habitant i bueno, quedava clar que hi havia una reducció al llarg del temps, que ho estaven aconseguint els seus objectius. Però estic d'acord amb tu que encara el que és els sistemes d'informació són molt precaris i a mi m'ha sorprès, sincerament. Tanmateix, també em sembla que, o sigui, una part del motiu pel qual jo ho he fet a través d'entrevista així qualitativa i de percepció és perquè jo he anat a entrevistar organitzacions i empreses que ha sigut el mateix ajuntament que m'ha organitzat l'agenda. Jo no conec cada ciutat. Per tant, el meu contacte era algú de l'ajuntament a través d'un organisme internacional que es diu ICLEI i ells em muntaven l'agenda de visites. I llavors jo els anava a entrevistar i... Per un costat, són gent que ja estan en el sector i dos, són gent que teòricament coneixen el que s'està fent. Doncs em sorprenia molt, un, les valoracions que feien sovint negatives i dos, que sovint la resposta, tot i que aquí no es pot reflectir, era no ho sé, no tinc informació. Per tant, ostres, sorprenent com no, fins i tot aquest clúster tan petit dels que ja estem en el terreny no saber què està fent la ciutat en molts d'aquests temes. I llavors, pel que em deies de modes alternatius de transport o la reducció del transport en general, a tot arreu s'hi estan fent coses. On jo crec que tenen el model de mobilitat més bo d'aquestes ciutats és a Bolonya. No tenen tramvia, però tenen trolibús, que el trolibús és un... Ai, és que ara em lio jo. Un autobús elèctric amb cables. I clar, a la infraestructura, els costos d'inversió, d'instal·lar trolibús al costat dels costos d'instal·lar tramvia són enormement diferents, a part de que la calçada llavors la poden fer servir els cotxes també o els altres vehicles, etc. I estan extenent això de mala manera, però el que és a la part de tot el que és la ciutat emmurallada de Bolonya, el trànsit està super restringit, el que és vehicles dels residents i vehicles d'alguns comercials, però el que és els ciutadans de fora no hi poden entrar, i evidentment molt de treball de peatonalització. També, tornant a això mateix, això sí, a les ciutats on han instal·lat tramvia s'aprofita la instal·lació d'una infraestructura d'aquestes que és tan dura per fer tot un canvi de model de mobilitat. I llavors s'acostuma a posar en paral·lel tot un sistema, tot una peatonalització de diferents carrers, la restricció del vehicle, la incorporació de rutes de carrils bici. Per tant, s'està fent, però potser on podries veure un exemple més fort d'això era a Bolonya.